La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Gràcies per ser amb nosaltres a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Celebrem avui a l'Església la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. Anem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres dos convidats, que és l'Anna Almuni, membre de la institució teresiana i també és delegada de formació de laicat a l'Arquebisbat de Barcelona. Sí?
Exactament.
Molt bé, doncs gràcies per ser aquí i benvinguda.
Gràcies a vosaltres.
També ens acompanya el Benjamí Penalba, pastor de l'Església Evangèlica a la Seu d'Urgell. Què tal, Benjamí?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I bé, doncs ara tenim bastant feina per fer. També hem de dir, abans de començar pròpiament escoltant les lectures, doncs que avui acabem l'any litúrgic en el cicle A.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del profeta Ezequiel i del capítol 34.
Això diu el Senyor Déu. Jo buscaré les meves ovelles i em faré el recompte. Les comptaré com el pastor recompta el seu ramat el dia que es troba amb les ovelles dispersades i les recolliré de tots els llocs on s'havien dispersat el dia dels núvols i boira. Jo mateix faré pasturar les meves ovelles i jo mateix les duré a reposar, diu l'oracle del Senyor Déu. Buscaré l'ovella perduda, faré tornar la que s'havia allunyat, embenaré la que s'havia fet mal, faré posar bona la malalta, mantindré les grasses i robustes, les pasturaré totes amb justícia. I a vosaltres, el ramat, el Senyor Déu us diu això: judicaré entre l'un i altre, moltons i cabrets.
El profeta anima el seu poble amb paraules esperançadores. Déu es presenta a si mateix com un pastor bo que pastura les seves ovelles. Peter Tullians, la paraula és vostra. Anna, vols començar tu? Que em mires.
És d'una bellesa aquest text que gairebé esmicolar-lo fa pena, no? A mi la posició activa, no?, d'un Déu que busca, recompta, compta, recull, que fa pasturar, que porta a reposar, que envena, que fa tornar. Tots aquests verbs, no?, tan actius, transporta una certesa de Déu, no? Sí, és com dir en la paraula de Déu moltes vegades surt lo no tingueu por, no? No tingueu por, no tingueu por, no tinguis por. I en canvi aquí lo que m'està dient és: per què no tinc por? Per què no he de tenir por? Perquè Déu m'ofereix tot això. O sigui, el que passa que molts cops, no sé, el veiem lluny, no? Però és aquest Déu que està a prop, que si me'n vaig, si m'equivoco de camí, no?, em buscarà, em recollirà, si em faig mal me'n venerà. I això que diem així és tan poètic, no? Per això em sap greu com llegir-lo d'una altra manera, no? Però en la pràctica de la vida és així. Tot i que a vegades em costa, com veig imatges televisives de guerra, de dolor, de fam, d'una sequera espectacular en alguns llocs, Si no te'n recordes, a vegades penso, si no te'n recordes d'Ezequiel, on ets? Però saps que hi és, no? Aquest és certesa justament quan la mirada no t'ho retorna, no? però és certesa.
Quan estava llegint el text que ens vau proposar per compartir, per comentar avui, vaig llegir els versets que hi ha abans d'aquest text, no? Per veure el context, o sigui, per què Déu diu el que diu en aquest moment determinat. I justament el que està parlant és envers els pastors d'Israel en aquell moment, no? I tot el malament que van fer les coses, no? I dirigint-se al poble diu això que has dit, Anna, en quant a que buscarà aquelles ovelles que han quedat malferides o que estan malament, les embanarà, les cuidarà, les recollirà amb aquesta mà, aquesta tendresa que es parla i que descriu aquest text, no? I és interessant veure, no? A vegades, si ens quedem només amb el propi text, que ja és suficient i ben ampli i ben maco, també és interessant veure a l'origen del per què està escrit això, no? I jo crec que és interessant també, perquè això és un cridament a fer les coses correctament dintre dels que tenim responsabilitat respecte a les ovelles que no són nostres, sinó les ovelles que són de Déu. I aquí hi havia aquest text anterior que parla, ojo, que han fet les coses malament, però jo, Déu, estic amb vosaltres, i jo sóc el que us dono, el que us agafaré i us tornaré a reconstruir, no?, de tot allò que heu pogut fer malament.
M'agrada molt això que has dit de tendresa, no?
Sí.
És un text que sí. Justament perquè venien d'una experiència, no? I els hi dona aquesta, no sé, com un pare tendre, no? Que,
i tant.
Que està
preocupat, és
que,
i...
Sí, però d'una manera tan, tan propera, no? Ah, clar que avui dia la nostra societat, les ovelles, oi? Però és una mica difícil. Bueno, vosaltres viviu a la Seu i encara el paisatge us porta unes imatges més de natura, però aquí a Barcelona el cotxe no és una ovella. I és com a més difícil, però que bonic, no? Quan et deixes portar pel text... I no ho penses, no? Senzillament.
Sí, sí. I les imatges que entren...
Són tan fortes de tendresa.
Sí, sí.
Però vosaltres, com veieu això, aquesta tasca importantíssima del pastor de la comunitat cristiana? Com viu per les ovelles? Realment les busca la que s'ha perdut, dona la vida per aquella que ho està passant malament, l'ajuda, l'envena, la cura... Com ho veieu, això? La nostra realitat quotidiana, les nostres parròquies. No es tracta de fer un judici, perquè això no ho pot fer ningú, no. Ja ho sabem, però sí la vostra percepció. Realment hi ha aquest zel per cuidar com el Senyor Déu ens diu aquestes ovelles?
Ai de todo.
Això mateix.
Ai de todo. Però no només els pastors. Això és...
La comunitat cristiana també.
És la comunitat... La comunitat té aquesta tasca i té també la tasca de cuidar, embenar i d'això el propi pastor. Jo crec que hem de canviar també aquest relat. O sigui, el pasturatge és de tots i el relat diu que tothom, sense exclusió, necessita ser acollit, embenat, recollit... Jo crec que és moment de parlar des de la mirada pastor-comunitat. No diria pastor no existeix, al contrari, però és la comunitat la que ha de fer moltes d'aquestes tasques, com hi ha tantíssima gent que fa,
Sí, jo crec que això passa que el fet del propi nomenament o títol que se li pugui donar, no?, el pastor... dona a entendre pues, lo que, bueno, lo que tenim la visió de veure un ramat, un ramat, i per tant veus que és el pastor el que dirigeix, el que mana, no? I clar, el concepte que tu has dit, Anna, de que també hi hagi una relació al contrari, és a dir, que la comunitat faci cura del pastor, i això a vegades no ho tenim, i hi ha de tot avui en dia, crec, sí, que hi ha de tot, hi ha alguns que són excel·lents i en altres que poder no tant.
I comunitats excel·lents.
Igual, exactament.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ara escoltem la segona lectura, que és de la primera carta als cristians de Corint, de Pau, i del capítol 15.
Germans, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre tots els qui ha mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts. Tots som d'Adam, i per això tots moren, però tots viuran, gràcies al Crist. Cadascú en el moment que li correspon, Crist el primer. Després, a l'hora que ell vindrà, els qui són de Crist. A la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de poder, com a coronament de tot, posarà el regne en mans de Déu, el Pare. Perquè ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la mort, i quan tot li haurà estat sotmès, el fill mateix se sotmetrà a Déu, que li haurà sotmès tot. Així Déu serà tot en tots.
Un cant a la realesa de Crist Jesús. Crist ha ressuscitat el primer. Per Adam, moriren tots. Per Crist, tots tornaran a la vida. La resurrecció de Jesús està unida a la nostra. Què hi veieu, doncs, aquí, en aquest text?
Bé, jo crec que la clau, evidentment, ja ho has citat, no? És que Crist ha ressuscitat, no? I això és un fet que marca i que don, evidentment, el camí a seguir, no? Tots, com bé dius, Adam, per conseqüència del pecat, estem condemnats a morir, i Crist, amb la resurrecció, el que ens dona és l'esperança de dir no, aquells que hi creuen en mi, aquells que tenen depositada l'esperança en mi, ressuscitaran, perquè jo ho vaig fer. Vull dir, no ho diu així el text que hem llegit, no? Però vull dir, és el context que hi ha a la primera carta de Corintis, no? Que parla de Jesucrist, la resurrecció de Crist, i conseqüentment de tots aquells que realment decideixen seguir-lo, no? Jo crec que és un crit d'esperança i també una crida a aquells que no tenen aquesta confiança en Crist i que no el segueixen o que el desprecien, inclús, els que no volen saber absolutament res. Que trist és que al final serà, evidentment, el que diu el text, no? Serà la mort. Si no creus en Crist, difícilment tindràs esperança de vida, no? Vida eterna. No?
Anna?
A mi m'ha sobtat... Se m'ha posat molt davant l'última frase. Déu serà tot en tots. No sé si l'entenc. Això de serà tot
en tots. Aquests tots. Qui són aquests tots?
I no? Serà ell, serà tot.
Ell, sí.
Ell serà tot i en tots, no? En tots.
Tots els que hi creuen, poder, no?
Jo diria que en tots. L'home...
No, però és important aquest matís que ha fet en Benjamí. A veure, acaba tu la teva exposició i després que ell ho expliqui, perquè em sembla interessant això.
És aquest Déu que jo cada vegada se'n fa més, cada cop se'n fa més obvi, no? O més fort, no sé com dir-ho. Aquest Déu pare bondadós, abans dèiem, amb aquesta tendresa, no? Llavors, aquest Déu serà tot. Serà tot. Quan veus pel carrer un infant petit als braços d'un pare, a mi aquesta tendresa, aquell infant no diu no estic còmode, només està. I està en ell, està entregat en la certesa del pare. Per mi aquesta frase em diu això, no? Que aquesta confiança en Déu ha de ser com aquesta imatge d'un nen petitó amb els braços, perquè sembla que els braços d'una mare ja estem acostumats, però cada vegada veus més un nen amb braços del pare, no? I per mi és aquesta imatge, no? D'abandó, perquè la certesa de que a l'últim, o sigui, descriu l'últim moment, aquest text, però al final, per arribar a on? Per arribar a abandonar-nos certs de que Déu serà tot.
Jo suposo una experiència de fe important, no? Mm. Una base de fe important, no?
I al revés, això et dona... Sí, és una base de fe, però també et retorna una fe més tranquil·la. No és una fe de dir, i com serà? I vols dir? I si no...
Sí, amb el plantejament que jo feia fa uns minuts, quan tu parlaves de que això serà Déu tot en tots, qui són aquests tots és el que he llançat, no? El text que s'ha llegit parla de que Crist és el primer de la resurrecció, perquè va ser ell el primer que va ressuscitar, i després qui vindrà, no? Diu, els que són de Crist. Jo crec que aquest és el matís important, els que són de Crist. Són aquells que podran fer realitat que depenem i que som d'ell, no? Jo crec que quan la Bíblia parla de tots, tot el món, quan diu tot el món no es refereix que totes les persones que viuen al món, sinó és una forma d'expressió, una forma gramatical d'expressar-se, no? Una totalitat, d'una generalitat.
Sí.
Jo crec que, en un sentit, aquest tots per mi s'està referint justament als que són de Crist. És a dir, aquells que han dit, crec en Crist, crec que ell va ressuscitar, crec que ell és el fill de Déu. I el que diu també, una frase que diu en aquest text, és el regne en mans de Déu, el Pare. O sigui, ell posarà el regne, és a dir, posarà aquells que són de Crist en mans de Déu. I aquí és on jo considero que és el tots, no? És a dir, tots aquells que realment han depositat la fe i la confiança en Crist.
Jo m'atreviria... Estic d'acord, eh? Però m'atreviria a dir que amb el ressò de la primera lectura, no? Què se n'encarrega ell d'anar a buscar... els que no han donat el pas. Uh-huh. I que hi ha una mica... Hi ha tantes paràboles i escrits de l'Evangeli que és també l'ovella perduda, que és també el fill que se n'ha anat, que és també la dracma perduda. Uh-huh. Jo una mica, la meva fe em porta a pensar que és per a tot. O sigui, aquesta salvació és per a tots una mica, inclús aquells que potser no han tingut l'oportunitat o no han expressat a dintre el seu cor aquesta fe, no? Perquè la tendresa i la bondat de Déu... no sé, qui anirà primer, qui anirà al darrer, no? A vegades... No sé. Bé, jo una mica... Com... M'agrada pensar-ho així. No? Sí. Com que Déu ja ho farà, no sé com.
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs ara escoltem la darrera lectura, que és l'Evangeli i de Sant Mateu, capítol, alguns versets del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: quan el fill de l'home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant d'ell tots els pobles. Llavors els separarà d'entre ells com un pastor separa les ovelles i les cabres i posarà les ovelles a la dreta i les cabres a l'esquerra. Després el rei dirà als de la seva dreta: veniu, beneïts del meu pare, preneu possessió del regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar, quan tenia set em donàreu beure, quan era foraster em vau acollir, quan em veiereu despullat em vau vestir, quan estava malalt em vau visitar, quan era a la presó vinguéreu a veure'm. Els justos li respondran: Senyor, quan us vam veure afamat i us vam donar menjar, o que passàveu set i us vam donar a beure? Quan us vam veure foraster i us vam acollir, o despullat i us vam vestir? Quan us vam veure malalt o a la presó i vinguérem a veure-us? El rei el respondrà: us ho dic amb tota veritat, tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Després dirà als de la seva esquerra: lluny de mi, maleïts, aneu-vos en el foc etern preparat per al diable i els seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam, no em donàreu menjar. Quan tenia set, no em donàreu beure. Quan era foraster, no em vau acollir. Quan em veiéreu despullat, no em vau vestir. Quan estava malalt o a la presó, no em vau visitar. Ells li respondran, Senyor, quan us van veure afamat o que passàveu set, foraster, despullat, malalt o a la presó i no ho van fer res per vos? Ell els contestarà, us ho dic amb tota veritat, tot allò que deixàveu de fer a cadascun d'aquests, per petit que fos, m'ho negàveu a mi. I aniran els suplicis eterns, mentre que els justos entraran a la vida eterna.
Hem escoltat el darrer ensenyament de Jesús segons l'Evangeli de Mateu. És una descripció de la vinguda del fill de l'home amb glòria i poder per al judici, que es fa sobre tothom. Teniu la paraula, Tertulians.
Em crida molt l'atenció aquest text quan parla de les ovelles i les cabres, no? I un se'ls posa a la dreta i els altres a l'esquerra. Llavors dius, pobres cabres, no? Perquè són les que al final diu, ei, vosaltres no vull saber res vosaltres, no? Bueno, jo crec que és una alegoria amb el sentit d'una expressió. Jo crec que no és tant que les cabres són dolentes i les ovelles són bones.
Però és perquè les cabres són negres, potser, no? Algunes.
Bueno, hi ha cabres també que són de colors, sí, no sé. No soc de camp, però entenc que...
Però són més,
sí,
més negres
que sí,
blanques.
Sembla que siguin negres. Llavors també, bueno, encara que sigui amb aquesta idea, no? També és una mica de dir, bueno, els de color blanc són bons i els de color negre són dolents, no?
També, clar, racisme.
Jo crec que simplement és una qüestió dels que hi són i els que no estan, no? Que poder, pues, quan es va escriure aquest evangeli, pues, Mateu, a mi, tenia la visió, o quan Jesús parlava d'aquestes coses, evidentment, estava veient, segurament, un ramat que era tan així, però no significa, crec jo, no, que les cabres són dolentes. No? I jo penso que en aquest sentit és interessant veure el que diu, no, l'actitud de la gent. No? I són conscients de que no es donen compte. Diu, però quan et van veure afamat, quan et van veure... I diu, qualsevol cosa que ho feu amb algun dels més petits. No? I crec que això és important, no? Sobretot perquè com a sers humans tenim que tindre, ojalà fora una cosa molt general, que ho té molta gent, però no, poder no tots, aquesta visió, no? de ser solidaris, d'acompanyar, d'ajudar, d'estar pendent del desvalit, etc. No?
M'ha fet molta gràcia això de les cabres. Perquè hi ha expressions populars, no? Que, com... No facis el cabra, no...
Sí, això sí, ha quedat marcat.
Populars que... M'ha fet gràcia. Però sí que el que està clar és que no sembla un judici d'actituds religioses, sinó de fets humans, molt humans, de proximitat, d'atenció de l'altre, no? Això és com que crida molt l'atenció, no? Com deies tu, l'últim ensenyament de Jesús per Mateu, i resulta que ens vincula allò petit, quotidià, perquè a vegades és gairebé deixar seure una senyora en el bus. No sé, allò que fas pels més desvalguts, allò sí que compta. I això, ho dèiem abans també, no? Som tots. Som tots i cadascú ha de respondre per ell mateix. No sé si quan arribem a direm, miri, el capellà de la meva parròquia no ho feia i, per tant, no ho feia amb ningú. No, perdoni. Tu ho feies o tu no ho feies? I, clar, al món d'avui hi ha tanta necessitat que crida a l'atenció nostra que a vegades o ens immunitzem o no sé què fem perquè no... I per altra banda, això que també dèiem abans, no? De tots, quanta gent que no es defineix creient està vinculada a l'atenció als més dèbils, no? També els creients, però sí. Quanta gent està vinculada i quan arribem a dalt... el judici final què passarà? A vegades un diu, senyor, me'n vaig a l'altra banda perquè potser seré més fidel.
Benjamí, què hi dius?
No, no, només que fent una mica de context, el text de Mateu 25 està parlant de tres idees. No? Una és aquell de les noies que estaven esperant el nuvi, tenien les llànties i les que tenien o no tenien, tenien oli o no tenien. Altres, els talents, no? Aquests, què fas amb el talent que tu tens? I aquest últim, i totes estan relacionades a aquest últim de les ovelles i els cabrits, o les cabres, estan relacionades amb com serà el reine de Déu, no? És a dir, aquesta lectura que han fet té que veure amb això, no? O sigui, amb que amb el judici que hi haurà qui realment es podrà considerar ovella, cada que no és, no sé si és el més adient, i hi ha altres que es consideren cabres, no? I solament una menció a les ovelles i les cabres. Sembla ser, i ja dic, no sóc especialista en aquest tema, ni molt menys, les cabres són molt més... van a su aire, no? Uh-huh. Fan una mica lo seu i es mouen per aquí i per allà. Les ovelles, si no els hi diuen, entra a l'aprisc o entra sí. aquí, no ho fan, no? Llavors crec que això manifesta també una forma de ser, un caràcter, una manera de confiança, una manera de dir, no, l'ovella internament deu pensar, jo tinc que seguir amb el meu pastor, que és el que m'està guiant, que m'està dient, no? Hi ha un sentit de confiança. En canvi, la cabra, pues, sembla ser que és com molt més va a la seva, no? Uh-huh. I, bueno, això també crec que en relació a el que fem pels altres, a la forma d'actuar cap als altres, és una crida, no?, a què fem cada un de nosaltres. Si no, com deies tu, Anna, com que el meu pastor no ho fa, jo tampoc ho faig. No, perdona, la responsabilitat és nostra davant de la paraula. Si la paraula ens diu com han de ser, doncs han de ser així. Si el nostre pastor no ho fa, doncs, pues, bueno, pues, a veure si se n'entera, no? Sí.
Molt bé, doncs com que queden moltes coses per dir, us convido, si us va bé, de venir diumenge que ve.
Perfecte.
Sí? A tu et va bé? Sí, sí. Tu sí, mires, sí. Anna, potser tens algun compromís. Ah, també, doncs gràcies. També agraeixo la vostra col·laboració avui aquí a la taula de l'Evangeli. Gràcies, Anna Almuni. També gràcies, Benjamí Penalba.
A tu.
I també gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa. Ja saben que si ho desitgen, els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Adéu-siau.